Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez, allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 112. Pogacar sentencia el Giro i ara fins on voldrà arribar. El cert és que ja abans de començar sabíem que l'eslovè era el gran favorit i que si no passava res estrany, aquest Giro seria seu. Sabíem que seria superior, que guanyaria etapes i fèiem broma amb que el dubte era saber si aniria vestit de rosa del primer a l'últim dia. Aquesta, permeteu-me, és la grandesa de Pogacar, que compleix sempre amb les expectatives, i això és molt, molt, molt difícil quan no pares sobretot de plantejar-te nous reptes, ja sigui dins la mateixa cursa, com amb la brillant victòria d'etapa d'aquest diumenge a Livigno, o també en d'altres escenaris, anant al Giro i buscant el doblet amb el Tour, per exemple, estrenant-te a la Volta o competint en les grans clàssiques. I a més, i malgrat aquesta superioritat, de Pogacar m'agrada que a vegades falla. A vegades també se surt del guió, ja sigui competint o quan parla. Tot això l'humanitza. Bé, accepto el debat, però a mi Pogacar m'agrada. Avui parlarem d'ell, evidentment, i de Demi Vollering, que és qui domina les proves per etapes del calendari femení. Acaba de guanyar Burgos. I parlarem també d'una prova que m'encanta des que la vaig descobrir ja fa una pila d'anys i que me la guardo a la meva capseta de proves singulars, d'aquells petits enamoraments on hi ha la Trobro León i també aquesta, la Charles Cels, que ara es diu Antwerp Port Epic, a Anvers. I avui, a Ràdio Volta, parlarem també de la Crombo Josh, o Crombojog, o Cromboyoi, com vulgueu, aquesta paraula en esperanto, i una bogeria ciclista organitzada per quatre amics i que té un nivellàs enorme. Perquè, a vegades, quatre amics es troben per organitzar mogudes i no passa d'això. Però aquesta és una feina ben feta, molt ben feta, i a més, sense floritures comercials. Tot això a la Crombojog. Ah, i que me n'oblidava, tenim guanyador del regal que vam anunciar la setmana passada, ho recordeu, eh? Entrevista amb l'historiador Ramon Usall i el seu Un segle costa amunt, una història política del ciclisme, aquell llibre. Us vam demanar de quina guerra parlàvem quan citàvem Pedro Delgado a l'entrevista. Sí, era fàcil, només l'havíeu d'escoltar. La guerra de l'enciam, aquella que va popularitzar la trinca en aquella cançó, i de fet molts ho recordàveu. Heu respost de manera correcta. Via Twitter, 41 encertants. Soc generós perquè algú no ha seguit les normes. Mira que era senzill. Escriviu al final del fil. Bé, no passa res. Tots, 41. A més, un que el va comprar, el Germà Puerto, que ens ho explica també al Twitter, que li ha agradat tant l'entrevista, li va agradar tant l'entrevista, que va decidir comprar el llibre sense participar al sorteig. Per tant, moltes gràcies a tots per participar, pels comentaris sobre l'entrevista. Ramon, si ens escoltes, que sàpigues que la gent li ha encantat el que ens expliques. I també comentaris molt bons i positius sobre Ràdio Volta. Per tant, moltes gràcies a tots. Això ens fa contents i ens anima, o m'anima, a continuar treballant-ho. Us ho deia, 41 encertants, i ara farem el sorteig, ara mateix, sorteig pur. No us enganyo. He escrit tots els noms aquí en una llista, en una pàgina de sortejos. L'Ares, el Jordi, el César, el Pau, CC76, el Joan, el Xavi, el Pau, el Saúl, bé, tots fins a 41. Molt bé, d'acord. Número de premis, 1. No, 2, no, 1, perquè lògicament només hi ha un llibre. Doncs va, fer el sorteig, borrar noms, no, fer el sorteig. A veure. I resultat dels... Aquí a la dreta, resultat del sorteig. El Francesc. Francesc, has guanyat el llibre... Mira, justament el Francesc crec que era l'últim. Ara et buscaré, Francesc, i em posaré en contacte amb tu perquè és que ara estava intentant recuperar la llista de comentaris. El Francesc, quin perfil de Twitter té? Em sembla que estava els del final. A veure si el trobo. No, Francesc, 7, 6, 5, 9, 9, una sèrie de números. L'últim de respondre va ser el Francesc. Per tant, que t'emportes aquest llibre. Ens posarem en contacte i t'arribarà. Va, ens hi posem, però abans, resum sonor. Començarem amb la volta a Burgos femenina amb un ensurt molt fort per l'Elisa Bálsamo. Recordem-ho que després del resum us expliqui què va passar amb la seva companya, amb la Lucinda Brand. Victòria final, per cert, de Demi Follering. Sentirem també un sprint final dels 4 dies de Dunkerque. Us parlaré d'aquest sprint perquè és d'aquells que un ciclista celebra abans de temps i gairebé li foten la cartera. I també us parlaré de l'Arri, del José Luis Arrieta. I sentirem també l'Antwerp Port Epic, aquesta prova que us deia, la Charles Sells, en boca de paraules d'un dels nostres, del Pau Miquel. I després ja tot un bloc, amb el Giro d'Itàlia, amb el més destacat de la segona setmana, en què sentirem sprints, amb Jonathan Milan, narració en italià, i després com des de dins del bus en un dia posterior i abans de l'etapa, però justament això va penjar l'equip Trek, l'equip Lidl Trek, l'equip de Jonathan Milan, com canten. També us explicaré qui són aquests que canten tant bé, vosaltres mateixos. Sentirem la victòria de Julián Alaphilippe, victòria espectacular, aquesta narració en francès, ja us podeu imaginar què us espera, i com Alaphilippe visita l'endemà Mirko Maestri, i sentirem també com Pogacar guanya, o com Filippo Ganna disputa la crono. En fi, esteu a punt. 3, 2, 1. Sintonitzem Radio Volta.
De hoy, muy bien UAE, ha estado hasta el final. ¡Uy, caída! Vaya caída en esa zona vallada que se ha llevado por delante, yo creo, Elisa Bálsamo. Vaya final accidentado que hemos vivido ahí, y Education First, que pesca en Río Revuelto, se lleva la victoria el equipo continental.
And my team did again a really good job with controlling it, and Lorena in the end also put me in a good position for the climb, and then
they're going to split either side, Harry, up the throw. Oh, and I've got a feeling that Sam Bennett stole it at the line, and the reason was that Vangelo sat up to celebrate. Oh, what a nightmare. My goodness. I think he celebrated too soon, and he's just realizing he blew it. Poor guy. How many times have we seen this? And Sam Bennett,
ha sido colocación. Al final las piernas sí que importaban, estaban bien. Tanto Soto como Kiko y yo al final estábamos con fuerza, gracias al trabajo de todo el equipo. Y nada, al final hemos podido hacerlo bien en el sprint.
Che prova ad affiancarlo, grande potenza, grande prepotenza, Jonathan Milan con Merlier, altro testa a testa, Jonathan Milan vola più veloce del vento anche sulle onde dell'Adriatico.
È stato lunghissimo questo chilometro,
mamma mia che volata che ha fatto, bravissimo,
l'ha giocato bene, eh?
You can dive, have in the time of your life. No.
That scene, 346 jours de doute, mais l'héros ne meurt jamais, et c'est un héros, Julien Alaphilippe, un héros du sport français, un héros du cyclisme, il en fait rêver des gamins. Juju, elle est pour lui la victoire. Nino, papa va gagner aujourd'hui, elle est pour toi celle-là aussi, Nino. Julien Alaphilippe va aller chercher pas sa plus grande victoire, mais une victoire qui va vouloir dire beaucoup de choses pour lui. Il s'impose sur le Giro, il fait le triplé sur les trois grands tours, il devient le 47e français à lever les bras sur le Tour d'Italie. Julien Alaphilippe s'impose, je vous le disais, l'héros ne meurt jamais.
Ah, il aurait été très...
No, Mario, I really like to keep my jersey after a big victory, but I'm happy you can keep this one. It's for you.
Di Filippo Ganna, le ultime crono che ha vinto al Giro d'Italia, quelle del 2021, è stato battuto da un super Tadej Pogacar l'altro giorno a Perugia.
E a Perugia aveva detto che ad inizio non andava.
Julio, últimos 300 metros para Pogacar. El esloveno va a conseguir su tercera victoria vestido de rosa desde que la cazó en Europa, emulando la trayectoria de aquel Tony Rominger que fue líder de la carrera desde la segunda hasta la última etapa.
A beastly stage for a beastly rider. Tadej Pogacar looks back, sees more empty road, and he's riding away with the Giro d'Italia. An image for the ages, a rider for the history books. A fourth stage win at this Giro for Tadej Pogacar, and without doubt, the most beautiful.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs bé, ja ho heu sentit. Hem començat per la Volta a Burgos. Us deia, a l'esprint caiguda duríssima contra les tanques d'Elisa Bálsamo, ciclista del Lidl Trek, què passa? Que Lucinda Brandt, companya seva a l'equip, no completa l'esprint. Res, la caiguda és a 200 metres de la línia de meta. Lucinda Brandt no completa l'esprint. Ja sabeu que si hi ha una caiguda dins dels últims 3 quilòmetres, els temps queden anul·lats. Bé, ella, Brandt, no cau, però veu la seva companya com la caiguda realment ha estat molt forta. Tenia fractures al nas, commoció cerebral, era per espantar-se, se la van emportar amb ambulància. Què fa Lucinda Brandt? I a més es veu les imatges. No creua la línia de meta, quan s'adona que és Bálsamo la que ha caigut, gira cua i se'n va a veure la seva companya, a interessar-se per saber com està. Ella va explicar després a xarxes socials: he seguit el meu instint humà i no l'instint de carrera. Què va passar? Que se'n va veure la seva companya, quan veu que més o menys està relativament bé, decideix acabar l'etapa, perd 3 minuts. L'organització de la prova, bé, de fet, per normativa UCI, no li tenen en compte i perd aquests 3 minuts. Perd 3 minuts. Si no els hagués perdut, Lucinda Brandt hagués acabat al podi final. No hi entra per haver-se interessat per una companya d'equip que a 200 metres de l'arribada pateix una caiguda terrible que hagués pogut ser greu. Què en penseu? A vegades les normes foten més nosa que qualsevol altra cosa. Per cert, al podi final, Bollering, Music, Swinkels. I atenció amb Bollering, que han cadenat Vuelta i Zulia i ara Burgos, amb victòries d'etapes i emportant-se a la general. Els 4 dies de Dunkerque. Us explicava aquest ciclista que celebra la victòria abans de temps, que mira enrere, que es relaxa, que es confia. Warre Van Geluwe. Al final la guanya, la foto finish, però gairebé li fot la cartera Sam Bennett, que és el gran protagonista. Sam Bennett s'emporta la general i 4 etapes. El ciclista de l'equip Decathlon. En aquesta prova s'estrena com a director esportiu del Decathlon José Luis Arrieta. Després de tota una vida al Movistar, ja sabeu que ara fa un parell de temporades en va sortir, i d'aquella manera, s'havia apartat de la primera fila mediàtica del món del ciclisme, i Larry, que torna a fitxar pel Decathlon, i en la seva estrena s'emporta la general i 4 etapes, tot amb el Sam Bennett, que per cert, ell al Decathlon, a la G2R, en aquell moment, ja hi havia corregut quan era ciclista. A la prova belga, a l'Anvers Port Epic, victòria, per cert, de Lara Gillespie i Alexander Kristoff, amb 7a posició per al Kiko Galván, i sentíem el Pau Miquel enfangat de dalt a baix, doncs que les seves impressions, el Pau, que també va arribar al grupet capdavanter. I després hem passat pel Giro. Victòria d'etapa de Jonathan Milan dins del bus del Lidl Trek, com canten l'endemà abans de la sortida de l'etapa el Dancing Queen, Edward Towns, el belga és aquest que desafina tant, i Jonathan Milan, que és el que balla i també també hi fot cullerada. Hem sentit Julian Alaphilippe com des de França narren la victòria d'etapa, 116 quilòmetres escapat, en companyia de Marco Maestri, el ciclista italià que va, al final li van faltar forces, però va ser un gran company d'escapada i va confessar la seva admiració per Alaphilippe. Doncs bé, l'endemà Alaphilippe, que el van a veure a l'autobús del seu equip, i li va regalar dins d'una capsa de pizzas, un mallot d'ell, de la Filip. I Maestri el sentíeu, eh? Emocionadíssim, l'italià. Estava vivint un somni malgrat no guanyar aquesta etapa. I hem acabat amb la crono, que es va emportar Pipo Ganna i amb la victòria de Tadej Pogacar a Livigno. I us n'ofegeixo un parell més. Campionat de Catalunya a Súria, al Bages, aquest passat cap de setmana, no ho hem sentit, però victòria del tortosí Ivan Viladric, de la penya ciclista Bagebre, campió de Catalunya absolut, tot i ser sub-23, i gran actuació magnífica del Sergio Garrote, or en crono i en ruta, i bronze en relleus per equips a la Copa del Món de Maniago a Itàlia en paraciclisme Sergio. Una abraçada, tio, ets una màquina. Segueixes col·leccionant medalles. I ara, escolteu això.
C'est sûrement l'épreuve la plus difficile au monde.
It's cutthroat, savage.
It's not here to make friends with other teams.
Everybody should kill somebody to win the stage.
I love the risk, but it's not necessarily in your control.
Ouais, chute dans le peloton.
C'est clair, ça va piquer.
Bé, apunteu-vos a l'agenda. 11 de juny, estrena de la segona temporada d'aquesta docusèrie del Tour de França a Netflix. 11 de juny, anem escalfant motors pel Tour. Però ara ens centrem en el Giro. Entrem al territori fletxa.
Ràdio Volta, entrem al territori fletxa.
Don Antoni, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac. Aquí, bueno, passant tot el que ha passat, amb el Giro, amb, bueno, diferents esdeveniments també, i res, ha estat de viatge per Madrid 3 dies, o sigui que bueno, amb ganes de tornar a casa i sobretot de veure l'última setmana del Giro, tot i que, bueno, sembla que tots els titulars diuen que està sentenciat.
Sí, ara en parlarem, que per cert, dius que has estat a Madrid, et vaig veure, a Eurosport a Madrid, fent molta apologia de la bicicleta, també per les ciutats, com vas endur la bici, com la vas fer servir com a mitjà de transport.
Clar, evidentment, sobretot, bueno, pensa que era quan a Rodalies, i això va ser, vaig marxar dimarts, que era, bueno, el tema de Rodalies va passar dilluns, tot el... i jo, és que, com que no volia estar pendent, tenia el tren a, no sé, a mig matí, dic, mira, ja surto amb la bici i ja no depenc de qualsevol problema, no? Però clar, abans del viatge em demanava l'Eurosport això, si, on em volia quedar, com em mouria, que em posaven un transfer i jo deia, però què esteu dient? Si en bici, ja em moc en bici. I dic, bueno, si, genial, si vols aquí tens dutxes. Dic, uah, si a sobre hi ha dutxes ja, un luxe. O sigui, la veritat és que el trajecte va estar molt guapo perquè, vaja, al final de... Fixa't, com canvia les coses, d'endur-te la bici, de la manera de portar la bici amb tu, el de menys va ser la feina, que vaig fer un esport. O sigui, que m'ho vaig passar tet, amunt i avall amb la bici i tot. I és curiós perquè molta gent em demana, ostres, com ho has fet per portar la bici al tren? I és, bueno, jo he seguit el que diu el reglament de la Renfe, no? Has de portar amb una bossa lleugera, o sigui, la bici ha d'anar coberta, però clar, l'has de muntar. Desmuntar traient les rodes, i no ha de sobrepassar certes dimensions. Mentre això ho respectis, no tindràs cap problema. Clar, és cert que en el meu cas vaig treure una mica, perquè donés aquestes dimensions, vaig treure una mica del seient i tal, res, quatre coses, els pedals i sobretot d'anada, perquè anava una mica a tope al tren, però de tornada no vaig desmuntar gaire cosa, o sigui, va ser molt més ràpid el procés. I la bossa, clar, una bossa molt lleugera, que la vaig endur a una motxilla. I la roba i tot a la bossa del quadre, de la bici, aquestes de bikepacking. I vaja, que amb això vaig passar 3 dies i vaja, per l'hotel vaig passar només per dormir, perquè la resta amb un i avall amb bici, que per cert, a Madrid em va sorprendre molt això, els carrils bici, que està molt bé, molt, molt, molt bé. Inclús, mira, jo estava dormint a Tres Cantos, que és on viu el company d'Eurosport, l'Antoni Alix,
sí.
I Eurosport es fa els estudis de Mediapro, que és que està això a la ciutat de la imatge, que és Pozuelo, bueno, que està a l'altra banda. I clar, i Alix la setmana abans em deia, bueno, com anirà, si vols et porto amb el cotxe? I diu, què dius? Doncs flipes, perquè és que no has tocat, tot va ser carril bici, un trajecte de 35 quilòmetres, des d'on està Eurosport fins a Tres Cantos. És un exemple, perquè després també a la cotxa també vaig fer el trajecte amb bici. Tot carril bici, poder dos carrers amb carril bici compartit, però tota la resta, carril bici segregat. i em va encantar, perquè clar, o sigui, no, a part que vale que jo dic, bueno, jo sí que em puc moure millor dins del tràfic, poder, però és que l'estructura està molt bé, eh? Vaja, no vaig fer gaire turisme, però sí que la manera que ho vaig fer d'una manera molt independent, amb la bicicleta, en tota estona, i d'una manera molt segura, que em va agradar, i bueno, i sobretot els companys que estaven allà treballant els deia, però què feu, per què no vaig a bici aquí, que és molt fàcil, i tothom era com, no sé, com si el si hagués descobert una cosa nova, no? Dius, però si teniu uns carrers bici, no, però per on has vingut, que a Madrid el trànsit és molt boig, ja, bueno, però teniu uns carrers bici, sí, precisament per això, el que no faré jo és estar en un cotxe tot el dia allà tancat, no?, en trajectes, vaja, que ho diu. I d'aquesta manera, vaja, molt fàcil, i crec que la bicicleta ens facilita moltes coses, a part de tots els beneficis que ja coneixem, i sobretot que quan més carrils bicis tinguem a les ciutats, seran ciutats més dels ciutadans, i no, clar, es tornen més ciutats dels cotxes, no?, que allà els hem cedit molt d'espai i bueno, cal reivindicar-ho, no?, aquest espai també per la gent, per als ciutadans, el que va a peu, el que va en bici, el que es mou. Clar. El que és molt diferent, sí.
Clar, amb tot el que això implica per la salut de tots, individual, col·lectiva, per la contaminació acústica, tot el que sigui, molt més ecològic, molt més econòmic també, en fi, que no sé si el vas convèncer, sí. A l'Alix, que vaig veure també que pressionaves una mica, a veure si s'atreveix a anar a treballar amb bici.
Jo crec, mira, fa poc sí que... Bueno, jo crec que és un procés i, mira, de moment ja ho han vist i tant de bo almenys un dia a la setmana ho facin, sobretot no per això, sinó també perquè ets més feliç, també, no? O sigui, jo els que jo he passat amb bici, em creuava amb gent que podem reconeixia, clar, em sentia molt més integrat a aquest entorn, no? I, clar, és et dona molta més felicitat el trajecte. És que no és el mateix. I mira, el Raúl García Pierna va anar l'altre dia, que viu a Tres Cantos, precisament, i la presentadora, Laura Meseguer, li va dir que avui ens ha regalat, havia de fer 5 hores d'entreno i ho ha retallat per venir aquí. Dic, bueno, perquè ha vingut en cotxe. Si hagués anat en bici, o sigui, és que l'hora que ella ha tirat el cotxe l'hagués fet entrenant, i entrenant a sobre bé, perquè és que el trajecte es fa superbé. Bueno, en fi, que són molts exemples i que sobretot el primordial és que tu també, quan ho fas, quan vas en bici, és més feliç. O sigui, no hi ha res a veure.
Parlarem del Giro, perquè n'hem de parlar i la gent espera que parlem del Giro, sí. Però mira, jo ja donaria per fet i per pagat el programa d'avui amb el que ens has explicat, perquè aquesta filosofia, vaja, és que em sembla fantàstic i és una mica també el que hem de reivindicar. Nosaltres aprofitem la competició per parlar de ciclisme, però vaja, el que importa és que les nostres vides siguin millors i amb tot això que ens explicaves, doncs hi ajuda. Que, de fet, en un moment has parlat també de la bossa de bikepacking i m'ha vingut al cap, que no me n'oblidi, després teu, entrevista als organitzadors de la Krombohog, que la setmana passada en parlaves, olé, que és una prova que t'agrada, o sigui que avui t'hauràs de quedar a escoltar-los,
Oh, que bo, quines ganes, perquè a part he estat seguint també i, bueno, a mi és... Són esdeveniments que m'encanten i crec que tothom hauria d'afrontar reptes com aquest. I me'n recordo, ja els vas entrevistar fa anys, a la primera edició, i me'n recordo l'entrevista que deia això, que com ho van fer, i que aquest esdeveniment precisament el que pretenia era això, que la gent s'animés a aquest tipus de repte que són factibles. Si bé has de fer un repte, és això, o sigui, no has de tenir clar que ho facis. Però clar, jo crec que en certa manera hi ha certa seguretat en fer-ho, o sigui que vaja, que tinc moltes ganes d'escoltar l'entrevista també perquè a mi m'inspira molt totes aquestes coses i m'agrada moltíssim i sobretot, vaja, crec que se li ha de donar molt més renom i s'ha de seguir perquè són coses molt xules.
Fantàstic, fantàstic. Doncs ara de seguida els tindrem. Ara sí, va, almenys ni que sigui un parell de preguntes d'aquest Giro d'Itàlia, perquè sí. De fet és cert, l'emoció no sé si en queda gaire, però Pogacar, ja. Que el té sentenciat, però és que a més ho fa bonic i espectacular.
Ah, exacte. Mira, jo més que res volia ser tranquil, no? No m'agrada omplir el titular d'això, ha sentenciat, no? La setmana vista, però és el que tu dius, bueno, poder sí que ho ha fet i tret de que passi res, serà el guanyador. El que no m'agrada a mi dir és que els altres, la resta, corre pel podi. A mi això no m'agrada perquè no ho crec. Jo crec que l'estratègia, les tàctiques que facin de partir d'ara és intentar guanyar el Giro. O sigui, has d'aspirar al màxim. Com a corredor no pots estar ja només lluitar per ser segon perquè acabarà cinquè. vale, és algo que vaig aprendre precisament a l'equip Sky, i per tant és pel motiu que tinc molt clar que el Thomas encara hi creu i encara es veu capaç de guanyar aquest giro, vale? Per tant, en certa manera no m'agrada aquest tipus de titular de sentenciat, perquè queda una setmana i, bueno, hem de creure poder que la resta aspirarà, en algun moment del que queda aspirarà a intentar millorar allò on està, vale? Per tant, si és el Thomas, millorar-ho vol dir fer primer, ho ha d'intentar, ho ha d'intentar perquè això és l'esport, l'esport no és córrer per fer segon, vale? O sigui que bueno, espero que ara li foto pressió a l'Ineos, però bueno, esperem que corri d'aquesta manera, si no, a mi personalment m'enduria una decepció molt forta. El Tadej té tots els meus elogis, ell i el seu equip, o sigui que vaja, que la pressió a la resta de corredors.
Mira, ara et preguntaré, ja que deies això del Geraint Thomas, clar, al final Geraint Thomas és segon, tercer és Daniel Felipe Martínez, que està al Bora, però que també es factoria a Ineos, perquè fins fa res estava allà competint, allà corrent, i ha passat molts quants anys. Timen Arensman també de l'equip Ineos és qui vam veure molt bé de la resta. Sentia el podcast del Geraint Thomas amb el Luke Rowe, el What's Occurring, que deia, el Geraint Thomas deia alguna cosa així com, si tu quan fas una cursa a peu de 10 quilòmetres i el teu temps és de 40 minuts, si segueixes algú que et porta a ritme de fer aquests 10 quilòmetres en 30 minuts, arribarà un moment en què petaràs i en compte no el faràs en 30, tampoc ho faràs en 40, sinó que ho acabaràs fent en 50. Venia a dir una cosa així, eh? Diu, per això jo no vaig seguir el Tadej, perquè és que era un ritme que jo no podia i hagués acabat perdent molt més temps. Això enllaça amb tota aquesta filosofia i mentalitat que deies tu?
No, per descomptat. O sigui, ell, evidentment, i a mi em va sorprendre això, no? La manera, el canvi, de les primeres de del Giro, on reaccionava el Geraint de manera immediata i com ahir no ho va fer. Però si veus el Foscagno, que és el port on ataca el Tadej, la diferència que els hi treu en aquella distància, vale, fins a dalt, des d'on ataca fins a dalt, als 3 quilòmetres del port, que els hi treu 3 minuts, vale, i des de dalt del port, a l'arribada de Livigno, que eren 3 quilòmetres més de pujada, amb més desnivell, la diferència és inferior. Llavors, que entenem per aquí? Va molt en la sintonia que tu dius, que va anar molt de manera progressiva. Vale? Llavors, si fem aquesta lectura, què hem d'aprendre del que diu el Geraint Thomas? Que això són curses de 3 setmanes. I per què no? Perquè ahir no entra aquest trap i que encara queda molt. Queda un terç del que hem fet, Isaac. Per tant, amb aquesta filosofia, amb un ritme molt alt que ell sap que és capaç, per què no? Pot retallar la diferència que porta amb el primer. I qui sap? Per qui va? Per qui va la manera de córrer? Ell, imagino que el podcast encara no l'ha sentit, però no t'ho desvelarà, però t'està dient molt. Ell té alguna guardat, però t'està dient com no ho farà. Vale? O sigui que en certa manera a ell li va bé la cursa dura, en certa manera això li va molt bé, perquè ell arribarà a aquella part final amb més opcions. I fixa't el que et dic, Foscagno i l'arribada a Livigno. I fixa't les diferències. Per mi, a la segona part, des del moment que ataca el Tadej, del Tadej fins a l'arribada, són millors, molt millors el Geraint Thomas i el Dani. I llavors, clar, això és molt il·lustratiu del que pot passar en el que queda de Giro. Però vale, em quedo amb els titulars, Pogacar ha sentenciat. Ja en parlem la setmana vinent.
Sí, perquè aquests 7 minuts gairebé són molts. Parlem la setmana que ve, Joan Antoni.
Són molts.
Moltes gràcies.
Sí. A tu.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio. Gone, and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I de Fletxa, repassada tota l'actualitat, que passem a parlar, passem a saludar a l'Oriol Hernández de la Crombojoge, un dels organitzadors. L'Oriol, que fa 3 anys va començar aquesta bogeria, i volem que ens expliqui de què va, perquè el Fletxa ja ens en parlava la setmana passada i s'ha acabat aquesta prova d'ultradistància, de resistència, de bikepacking, de, en fi, una bogeria. La Crombojoge, una prova que es disputa a Catalunya, i ara volem saber de què va. Oriol, què tal? Com estàs?
Hola, Isaac. Bona tarda. Doncs bé, aquí ja estem. Ja han passat diversos dies de la Crombo, tercera edició, aquest 2024. I bueno, aquí ja una mica cansats, però bueno, molt contents de com està anant tot.
Ja m'imagino. Quina intensitat, aquesta moguda.
Sí, la veritat és que sí, és intens, sobretot de sortida. Inicialment, bueno, doncs, els típics nervis, no?, que hi ha al principi quan organitzes alguna cosa, després hi ha el tret de sortida, acumulació també una mica cansanci, només sortir pel tema de tots els preparatius, no?, dels primers mesos i després també de les últimes setmanes, evidentment, i bueno, va de més a menys, es podria dir, no?, es va diluint una mica l'efecte. Un cop surten ja els participants i ja comencen a pedalar, doncs ens anem relaxant una miqueta més i després ja és, bueno, anar gestionant els petits incidents que puguin sorgir durant el dia a dia.
Molt bé, escolta, que sapigueu que teniu un tio que ha fet podi a la Roubaix o al Tour de Flandes, que és el Fletxa, que està enamoradíssim de la Crombo Hog, eh?
Sí, sí, sí. Sabem que el Fletxa ens segueix i que està pendent. És molt amic de l'Oriol Chias, que va ser el primer participant en acabar la primera edició. Són amics, surten junts i, bueno, nosaltres aquí l'esperem, si algun dia es vol apuntar.
Doncs mira, no descarto que properament ho faci, perquè en parla i en parla molt bé, com dius tu, té coneguts, té amics, l'Oriol Chias, que l'ha disputat. A ell li agrada molt, i ho comparteixo, i ara tu m'ho explicaràs bé, aquest caràcter, a veure, com t'ho dic perquè se'ns entengui, poc comercial. Heu estat una setantena de participants, però teniu aquest caràcter potser més alternatiu, més punky, i això és el que a ell li atrapa. És així, la prova?
Sí, sí, jo crec que tenim un esperit bastant do-it-yourself, podríem dir, i alternatiu. Potser intentem escapar, evidentment, dels projectes o dels esdeveniments o així esportius de llarga distància que potser són més comercials o que potser s'enfoquen més en una vertent de negoci, que és una altra via. I nosaltres, bueno, som quatre amics que ens vam ajuntar per organitzar-ho i ho vam fer una mica per amor a l'arte, no, com es diu. Hem pedalat, hem fet diverses proves i teníem ganes de fer una a la nostra manera, al nostre territori. Evidentment, hi ha moltes proves, cada cop el calendari està més ple, però sí que li volíem donar un punt d'identitat, sobretot familiar i sobretot d'intentar desenvolupar comunitat, no? Creiem que és algo important. Ser molt inclusius, també, en tots els sentits. I crec que és algo que, almenys pel feedback que estem rebent, sembla que estem aconseguint, el qual ens genera molta felicitat. També és cert que, a més, el volum d'inscripcions va pujant, no? Vam tenir 29 el primer any, 40 el segon i aquest any 69. Hem pres la sortida, sí que, bueno, és un esdeveniment que, diguem, va creixent de forma orgànica, de forma sola, i tampoc aspirem i ens agradaria un dia tenir 200, 300 inscrits, perquè crec que perdria una mica aquesta vessant més familiar. Estem molt en contacte sempre amb tots els participants, intentem, durant l'esdeveniment, doncs, reflectir les diferents formes de participar-hi, des dels que van al capdavant i van a córrer cuita per acabar els primers, i hi ha aquella sensació més de cursa, podríem dir, i després des que hi ha gent que s'ho pren des d'unes vacances, des d'un viatge personal, o sigui, hi ha moltes vessants dins de tots els participants i, bueno, intentem englobar-ho tot.
Anem una mica a l'inici per la gent que us estigui descobrint. Explica'ns què és la Crombo Hog, tu dius que ha crescut, quines distàncies hi ha, i també alguns detalls, ara, mentre ho explicaves, dius que intenteu ser molt inclusius. Aquesta personalitat, què és la prova i com, vaja, ja ho has definit, però com us dibuixeu a vosaltres mateixos?
Bueno, Crombo Hog és el propi nom. Vam voler escapar una mica dels noms més comuns que fan servir, doncs, bueno, que es repeteixen a les estructures amb altres proves a nivell internacional, i vam voler escapar. Ja, en aquest sentit, vam agafar l'esperanto, no? I Crombo Hog és, bueno, és una paraula que vol dir múltiples camins, i és una mica el que volem reflectir, no? Nosaltres proposem una ruta als participants i cadascú ho viu a la seva manera, no? I té el seu propi camí durant la pròpia experiència. Llavors, inicialment, vam començar les dues primeres edicions, vam fer una única ruta de 1.400 quilòmetres. Era una ruta que estava molt treballada i estudiada per en Joan Carrillo, que la feia servir per entrenar-se de cara a la Transcontinental, una de les proves, diguem, més mítiques, més clàssiques i amb més renom a nivell internacional, i va participar el 2017, el 2018, I bueno, doncs tenia com un tomb per tota Catalunya, que començava a Reus i acabava d'on és ell, i ho tenia tot molt treballat, era una ruta molt consolidada, i bueno, vam tirar endavant. Llavors, el segon any, és a dir, el 2023, durant tota la ruta, diguem, que també és un punt bastant important, hi ha diferents punts de control, a Sant Pere de Rodes, al Port de la Bonaigua i al Montcaro, i el segon any els vam repetir. Què va passar l'any passat? Al Port de la Bonaigua va venir un fren atlàntic, van caure en picat les temperatures, pluja, la pluja va passar a ser neu, van passar els primers quatre participants i ens vam veure que les condicions a dalt del Port de la Bonaigua no eren massa favorables per la pràctica del ciclisme, sobretot encara en el descens que hi ha un cop corones Bonaigua, que baixes uns 20 quilòmetres en direcció a Viella. I bueno, nosaltres com a organitzadors ens agrada vetllar per la seguretat dels participants, és algo que intentem cuidar i estar a sobre, i al final doncs vam decidir desviar els participants que restaven, i això ens va funcionar molt bé. I arrel d'aquest desviu, que va ser com improvisat, vam tenir la idea de dir, ostres, de vegades aquests 1.400 quilòmetres a la gent li genera molt respecte, no? Bueno, és una distància que és llarga ja. I aleshores ens vam plantejar fer un recorregut més curt. Arrel d'això, aquest 2024 hem volgut plantejar un únic recorregut amb dues distàncies, que són 1.385 i 925 quilòmetres. La versió més curta s'anomena Redux. I és segurament el que ens ha donat aquest push final de cara a les inscripcions, ja que ens ha donat un extra de gent que potser es vol iniciar en aquest tipus de proves, però fer-ho en la gran distància doncs dona, en certa manera, un cert respecte. I d'aquesta forma hem pogut englobar més participació. I sobre el tema de la inclusivitat que et deia, bueno, tenim, des del primer any hem intentat sempre donar visibilitat i invitar a diferents tipus de participació, especialment a la femenina. I el primer any doncs, vam fer com unes certes beques, el segon any també vam funcionar millor o pitjor. I en aquest sentit, aquest any ho hem volgut doncs, donar-li ja un discurs, vull dir, una formació, està tot publicat a la nostra web, i bueno, vam crear el que es diu Sponsor Eco, que bueno, l'objectiu bàsic que tenim és això, donar visibilitat dins de la comunitat ciclista, invitar gent que potser no se sent del tot segur a l'hora de participar en aquest tipus de proves, i bueno, doncs a partir d'aquí vam tenir diferents sol·licituds i es van escollir cinc perfils que bueno, han donat doncs, des d'un punt més de varietat, perquè evidentment el tipus de participant sol ser més estàndard, no? Estem parlant d'un públic masculí d'uns 40-50 anys, el públic femení normalment es veu relegat a una participació molt baixa, per sota del 10%, i en aquest cas, doncs, per exemple, hem tingut quatre participants femenines, un tot que més o menys arribava a ser gairebé un 15% del total, i també hem tingut l'Altaf com a representant, diguem, de la comunitat musulmana, i bueno, la veritat és que estem molt contents pel resultat, per la relació que hem establit amb aquests participants i la visibilitat que també donen ells mateixos a la mateixa prova.
Ara parlaves de participació, heu anat creixent al llarg d'aquests anys, vau tenir la Lyle Wilcox, que és un autèntic referent en les proves de llarga distància. Vosaltres com heu rebut, que lògicament el gruix dels participants són de l'Estat, però com heu rebut que hi hagi participants de tants països diferents?
Bueno, al principi és algo que et sorprèn, i sempre hi ha casualitats i de vegades preguntem, ostres, com ens heu descobert, no? Perquè un britànic que potser no té cap nexe unió amb els nostres contactes més habituals, però sí que és cert que avui en dia hi ha amb l'edat digital i amb internet i Instagram, etcètera, etcètera, diguem que tot està molt... Vull, crec que és molt fàcil, que tothom té un accés molt més directe a aquest tipus de proves, i llavors diguem que tampoc ens hem sorprès tant a que hi hagi una possible internalització dins de la pròpia participació del nostre esdeveniment. Vull dir, crec que és algo que havia d'anar de la mà. També sí que és cert que crec que hi ha certs països on aquest tipus de proves estan més instaurats, per exemple, el Regne Unit és molt habitual, hi ha moltes proves. La Transcontinental, també parlant una mica com a referent, vull dir, té el seu origen en Mike Hall. Després també a França doncs, tenim tot el tema de les brevets, dels randoners, i això vulguis o no doncs, conflueix i fa que, per exemple, jo crec que les nacionalitats que hem tingut més participants en les tres edicions, a part dels locals, és Anglaterra i França.
M'imagino que d'aquí uns dies, quan feu allò un sopar per pair, bé, i per celebrar-ho amb el Bernat, el Tomàs, amb tota la tropa, que recordareu històries que, per molt que sigui ja la tercera edició, que us hagueu de fregar els ulls del que arriben a viure aquests participants. No? Què ha passat aquest any? Què ens podeu destacar?
Què ha passat? La veritat és que passen moltes anècdotes. És bastant comú que... Bueno, la prova sempre comença a les 8 de la tarda, amb la qual en certa manera, els participants molts cops es senten, no diré forçats, però sí que veuen que la tendència és rodar tota la primera nit. Això es fa per aprofitar les primeres 24 hores, que és quan estan més frescos. Llavors, clar, ja la primera... Al finalitzar el primer dia, doncs, fruit del cansanci... Tenim gent que de vegades doncs, té visions, no? Hi ha gent que ha vist rinocerons enmig del bosc aquí a Catalunya, cares pugen al Montcaro pel tipus de pedra en si. Tenim una participant, la Sílvia, que doncs, la primera nit estava rodant i camí de Manresa, per una zona com de bosc, va veure un parell de cotxes i va veure que baixava gent amb uns trajes blancs i unes escafandres. I començaven doncs, a treure capses de fusta. I, bueno, doncs el primer cop, vale, però més enllà ho va tornar a veure i va dir, ostres, què està fent aquesta gent? En comptes d'agafar i dir, bueno, jo toco el dos i accelero, es va aturar ells i va dir, escolta, què esteu fent? Perquè, clar, diguem que el que eren les capses li semblaven com, hòstia, a veure si seran ataguts, què és això? I els hi va preguntar, i, bueno, eren apicultors, i es veu que el que és la instal·lació de les capses de les abelles, doncs normalment es realitza per la nit. I, bueno, al final, el tipus d'històries hi ha de tot. Des de també tenim el Nacho Burgos, que per exemple, portava una fotografia del seu avi a la potència de la bici, una mica com a homenatge a nivell familiar. L'avi va, diguem que va instruir, diguem, a la pràctica del ciclisme a la família, amb el seu pare, amb el seu tiet. Ell també ho ha rebut i, bueno, ha sigut una mica com un viatge... personal. Després tenim el Matt Ryan, que és un company que ha participat les tres edicions i, bueno, és una font inesgotable d'anècdotes. Avui hem vist una foto publicada al seu Instagram, ell vestit de ciclista enmig d'una boda. Diu que ha baixat al Montcaro, ha vist que estava fent una boda i no sé com s'ha acabat fent una fotografia amb el nuvi i la núvia. Després també va acabar fent-se una fotografia amb els Mossos de Viella, perquè se'l van trobar dormint al costat de la carretera, i bueno, clar, la gent s'estranya. I, per exemple, també hi ha una que me'n recordo molt del primer any, Sophie Potter, anava pedalejant, una de les participants, i bueno, estava cansada, i va veure la típica caseta que tens al mig del camp, i va dir, bueno, faré una becaina aquí. Es va estirar, vestida de ciclista, es va fica la manta, diguem, reflectant de supervivència per sobre, amb la mala sort que en un moment donat va aparèixer un pastor, va veure que hi havia un cos dins de la caseta amb la manta per sobre i va acabar trucant als Mossos. I, clar, bueno, van venir, la van despertar i van veure que no era, evidentment, res que anés més enllà. Llavors, bueno, les anècdotes són constants. Realment tenim cada any, després quan acabem, a la nostra pàgina publiquem, diguem, el que és el llistat dels participants, el temps que han tardat, intentem donar també una mica d'informació, perquè sempre publiquem un diari. Hi ha una pàgina que es diu Dot Watcher, que és una pàgina més comunitària, diguem, i es parla de tots aquests esdeveniments de llarga distància, de bikepacking, ja siguin de bici a carretera, de gravel, de mountain bike, i allà doncs, es van publicant diversos diaris i bueno, sempre entre tots intentem aglutinar i recopilar totes les anècdotes que van sorgint cada dia i arrel d'això doncs, publiquem una entrada diària.
Amb un parell d'edicions més, aquest recull de diaris doncs, ja es podria convertir en un llibre que podreu publicar, llibre d'anècdotes, que per cert, clar, no sé si vosaltres ara descanseu, ho païu i ho deixeu reposar, o, clar, quan comenceu a preparar l'edició següent, això requereix molt temps de preparació o com funciona?
Nosaltres, clar, vull dir, quan acabes, quan pleguem, que diguem el pitó final, podríem dir, és el dissabte, que fem la festa del participant, i la idea és reunir-nos tant amb els participants, amics i familiars, explicar anècdotes i posar-ho tot en comú i fer, vull dir, tancar una mica el cercle, no, d'aquesta experiència que dura una setmana. Normalment després, pues, lo que és lo lògic, no? Ens desinflem i de vegades crec que ens desinflem massa. I aquest any, per exemple, doncs, clar, sempre hem tingut el Tomàs com a fotògraf. Aquest any també hem tingut el Jordi Rulló com a segon fotògraf. Tenim una gran quantitat de fotografies espectaculars. I sí que és cert que, evidentment, els participants, quan s'acaba, doncs, que tenen els records frescos, volen veure aquestes fotografies el més aviat possible, perquè per ara només les hem anat veient els posts d'Instagram, el que hem anat compartint. I, per exemple, sí que és un punt molt important poder compartir amb tots ells aquella galeria, perquè, bueno, perquè refresquin la memòria, perquè recordin moments que potser, degut a la intensitat o al cansanci, s'han pogut oblidar, paisatges que han vist, alguns que s'han perdut perquè van decidir pedalar de nit. Llavors, diguem que el tancament el fem amb això, revisem després tots els temps, veiem si lamentablement hem de ficar alguna penalització, perquè evidentment tenim una certa normativa. La Cronvallop és una prova d'autosuficiència i no s'ha de rebre ajuda externa i els recursos han de ser iguals per tothom. Llavors, bueno, això fa que ens modifiquem una mica els temps finals. Llavors, això sí que és una cosa que hem d'intentar agilitzar sempre i que acabi publicat el més aviat possible. I normalment, cap al setembre, octubre, és quan tornem a treballar, almenys obrint ja inscripcions de cara a l'any següent. I, evidentment, l'estructura de l'event ha d'anar millorant, però el que porta la més feina realment és la definició de la ruta de l'any següent. Perquè sí que és cert que el primer i el segon any vam voler repetir, però sempre crec que és un valor afegit tenir una ruta diferent cada any, perquè sí que tenim gent que va repetint i això, pues, evidentment, és un incentiu per ells. I bueno, vulguis o no, no pots abarcar tot, sempre hi ha o ports o zones que se't queden fora i sempre tens la il·lusió de, hosti, l'any que ve hem de ficar aquesta o l'altra.
Bé. Doncs ara parles dels vostres deures. Els meus deures serà recordar-li el Fletxa, que a veure l'any que ve si s'anima, si s'hi apunta, si emula el seu amic l'Oriol Chies i el teniu per aquí. Felicitats per aquestes tres edicions, per seguir aguantant amb força. I mira, ja que et tinc, i ara aquí t'agafaré en fred, sempre acabem Ràdio Volta amb una cançó. No sé si, mira, ja que per acompanyar aquesta descompressió, si tens algun grup o alguna cançó que dius, hòstia, ara em ve molt de gust fotre això amb el volum al màxim i tancar el programa així.
Doncs mira, algun tema de Military Gun, que és un grup que tocarà pròximament a Barcelona i tinc ganes de veure'ls realment. Tenen un disc i estan de gira i el primer tema del disc seria perfecte, per exemple.
Perfecte, doncs amb ells acabarem. Oriol, felicitats i moltes gràcies per passar per Ràdio Volta. Una abraçada.
Moltes gràcies, Isaac. Gràcies per la trucada.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Where's up to me? Why I got to be?
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.